Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Ahir vàrem tenir una tertúlia especialment animada amb la Mònica Font, a qui vull agrair que se segués en aquesta taula. Em va donar grans idees per continuar i per el dia que jo no la pugui fer, em sembla que serà una substituta fantàstica. Què tal, com estem, Mari Dramé?
Molt bé.
Benvingut.
Gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Com portes la calor?
Bé,
sí?
Bé, molt bé.
Tu t'agrada la calor?
Soc més de fred.
Ah, sí?
Sí, sí.
Ostres, últimament tothom que trobo és de fred.
Manteta, xocolata desfeta i
sí o no?
Tranquil·leta a casa. Sí, sí.
I l'Aniol Sallabona, què tal, Aniol?
Bé, molt bé, molt bon dia. Molt bé.
Tu ets de calor o de fred?
Jo soc més de calor.
Ah.
Soc més de calor. El fred l'aguanto, perquè m'agrada molt la neu i per això l'aguanto, però prefereixo la calor.
Molt bé. I la Laia Vilanova?
Jo sóc de l'equip d'en Mari, eh?
Sí?
També manteta i xocolata desfeta, és fantàstic.
Per cert, Mari, aquests dies estem veient molta gent de la comunitat musulmana que va molt guarnits.
Sí, sí.
És la festa del xai, clar.
Sí,
jo
sí.
Pensava, però a veure, la festa del xai no la vam celebrar fa 4 dies? Com va això?
La que vam celebrar era la festa del ramadà.
Uh-huh.
I aproximadament, quan s'acaba la festa del ramadà, aproximadament 2 mesos, una setmana més, una setmana menys, se celebra la festa del xai.
I en què consisteix, exactament?
És sacrificar el xai oronant una miqueta a Allah.
Uh-huh.
I bueno, perquè hi ha la història de que Allah va dir al profeta Ibrahim que matés el seu fill i bueno, per fer-li allà si acatava les ordres, i en el moment que anava a sacrificar el seu fill va dir: espera't, en vez de sacrificar el teu fill, sacrifica un xai.
Sort que va arribar a temps, eh? Perquè si no, malament.
Sí, sí.
I aleshores, com es commemora, com es celebra? És un, diguem-ne, són dies d'àpats, són dies de trobades familiars?
Sí,
com
el dia en si és, quan surt el sol, és convocar tota la comunitat musulmana i fer l'oració.
Uh-huh.
I a partir d'aquí, quan s'acaba l'oració, tothom va corrents a buscar el xai o a matar el xai. Ara el que es fa molt és fer una comanda a les carnisseries i ja et preparen el xai i tot això, i ja és festaca a casa, menjar carn fins a rebentar.
Que
això ja tothom ja ho tenim ben...
Que ha de ser, entenc, sacrificat d'una determinada manera, eh?
Sí. Sí, sí.
Això és condició indispensable.
Sí, sí.
És a dir...
El xai té d'estar orientat a la Meca,
mm-hmm,
i dir bismillah, eh? O sigui que el sacrifici...
I això dura 3 dies, és una festa de 3 dies.
Sí, sí, més o menys. En països musulmans poden durar entre 3-4 dies, depenent. Aquí, si cau entre setmana, pues, és complicat. Entre feines i això, és sabrà un dia, però si cau cap de setmana, pues, sí, podem veure que hi ha gent que...
I requereix mudar-se per l'ocasió, no?
Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí.
Doncs escolta, enhorabona per la festivitat. Avui hem sabut que el 74% dels alumnes que reben una acollida accelerada parlen català al cap de 3 mesos. Ara en parlarem, però abans m'agradaria aturar-me amb aquesta captura que estem veient a través de la televisió, i ara ho explico per la ràdio. Com van els alumnes catalans de pensament creatiu? Doncs bé, van per sota de la mitjana dels informes PISA. De fet, no ens hauria d'estranyar, el tercer volum dels resultats del PISA del 2022, que es va fixar per primer cop en aquesta competència, detecta que el gènere i el nivell socioeconòmic afecten la puntuació de l'alumnat. Laia, com ho veus?
Bueno, molt lògic el que diu, no? Ja ho sabem que el nivell socioeconòmic i no, l'entorn social, doncs, hi afecta molt, especialment als infants i als alumnes, evidentment, el seu rendiment acadèmic es nota. És curiós, els PISA ara estan com molt de moda, no? Van sortint un cop i un altre i només fan que donar-nos males notícies en tots els àmbits, i ara inclús en el pensament creatiu, que jo no sabia que avaluaven això. Bueno, no estic molt posada en la comunitat educativa, però sembla que també es pot avaluar i bueno, no sé, requereix doncs una reflexió important de part de tota la comunitat educativa, però també tota la societat, no?
Mm. Aniol.
Bé, penso que aquestes dades també s'han de saber interpretar, més enllà de poder-hi posar uns percentatges, no? Perquè al final ens podem perdre amb aquests volums més numèrics, no? I si entraves en profunditat, analitzar una mica els resultats, començaves a veure si aquests estaven 2 punts per sota, 2 punts per sobre, quina era la diferència, però crec que el que queda clar és que el que necessitem, crec, és un impuls al sistema educatiu, i amb això, en cap cas, vull dir que les persones que avui dia estan al capdavant, són els mestres i professors, no facin un esforç ingent per fer-ho possible, però crec que ho han reclamat durant els últims temps, que necessiten que ens involucrem com a societat, com a famílies, que ens involucrem i participem molt més en aquest procés educatiu i formatiu dels nostres infants i joves, que com a país hi apostem de manera encara més clara, perquè és que sense una bona educació, des del meu punt de vista, no tindrem un bon ni present ni futur. I per tant, si identifiquem que l'educació és aquest pilar fonamental, cal abocar-hi més esforços. Un exemple, el plantejàveu abans, amb intentar dotar de més serveis als centres educatius, de més professionals als centres educatius. Estem veient com es multipliquen les demandes d'intentar reduir les ràtios, de poder donar una millor acollida, de poder donar, al final, un servei que és bàsic i l'hem de prestar des d'aquests principis de qualitat que sempre ens han caracteritzat i, per tant, jo m'agafo aquests indicadors dient, escolta, alerta, cal que impulsem reformes, cal que ens ho prenguem seriosament i cal que hi apostem de manera molt més clara, perquè, si no, és veritat que anem quedant a la cua i el que descarrila sempre és el que està a la cua. Per tant, el que no ens podem permetre és quedar-nos aquí, perquè vol dir que sempre estem més a prop de descarrilar. El que hem de fer és aprofitar tot el coneixement, l'expertesa que hi ha dins el sector educatiu, que hi és, que és de molta qualitat, tenim molts bons professionals, però el que no s'hi val és deixar-los sense els recursos que ens estan reclamant i que necessiten.
Però què és el pensament creatiu? Doncs bé, el pensament creatiu és l'utilització de recursos intel·lectuals per projectar idees que representen solucions a necessitats. El pensament creatiu parteix de zero, encara que, per ser més precisos, haurien de dir que el seu germen rau en el coneixement previ. És a dir, el que hem anat adquirint al llarg dels anys. Si imaginem el cervell com un múscul, haurem de procedir amb ell com ho faríem amb els bíceps, fent exercici. Però abans de començar amb l'entrenament, és imprescindible donar-li al nostre intel·lecte matèria prima amb la qual poder treballar. M'ha semblat interessant anar a buscar una definició que fos una mica, diguem-ne, fàcil d'entendre per part de tothom. Mari, com ho veus?
Ara sapiguen una miqueta la definició del pensament creatiu, perquè és veritat, jo m'he llegit la notícia, perquè jo en el sistema educatiu poca cosa sé, a part d'haver assistit a l'institut i a l'escola. I és això, que ara portem anys sabent una miqueta els informes PISA i això, i cada cop que surten és posar-nos la mà al cap, perquè gairebé totes són males notícies, però el pensament creatiu, de tal manera com ho acabes de definir, rau que hi ha d'haver una prèvia. Entendre que si tenim un alumnat que fluixeja una miqueta, perquè també els resultats que acaben de publicar tampoc no és la fi del món. Ho entenc jo, que no, sí, no és la fi del món, que una de les coses que, com dius tu, és apostar encara més a l'educació i entendre que tenim professionals que estan preparats, però és això, que si hi ha una manca d'eines i de metodologies, és apostar encara més, perquè hem d'entendre que la societat és una cadira. Si hi ha una de les potes que flaqueja, hem d'apostar el màxim possible perquè aquesta cadira pugui sostenir tota aquesta societat. I hem d'entendre que l'educació és un pilar important en tota la societat. I sapiguem que un dels factors, que és el factor socioeconòmic, que és una de les coses que condiciona que aquest alumnat en el pensament creatiu fluixeixi, pues, és veure com ho podem treballar.
Sí, volia afegir que a mi m'ha sorprès, no?, que fa uns anys sembla que s'està fent un esforç molt important per treballar més per competències, per deixar una mica de banda els coneixements, no?, aquells tradicionals i allò que el mestre ensenyava i els alumnes escoltaven i repetien. I per això quan parlem de pensament creatiu pensava que amb aquest treball per competències potser hauria estat més desenvolupat, no? Però llegint, no?, la definició, entenem que si no hi ha unes bases de coneixement bàsic tampoc es pot treballar el creatiu. Per tant, jo crec que potser és que a vegades ens hem passat de frenada intentant treballar molt altres competències, competències transversals i així, i potser hem perdut una mica aquest coneixement bàsic, no?, el que ens ensenya, no?, a multiplicar, a dividir, a no sé què, que també és aquest, enforteix aquest múscul, no? No ho sé, és una opinió.
En aquest sentit, no?, i agafant aquesta línia de l'entrenament, moltes vegades tenim la tendència, perquè aquests resultats s'avaluen en el marc de l'educació formal reglada, de voler que es resolgui dins aquest marc. I les persones, els infants i els joves, no ens configurem única i exclusivament amb el que ens passa dins de les aules. També tenim moltes hores al nostre dia a dia fora de les aules, a l'entorn familiar, en les activitats extraescolars. I per tant crec que després abocar tota la responsabilitat, per molt que es mesurin en aquests entorns, el pensament crític no es desenvoluparà íntegrament en aquest entorn. I moltes vegades ens aboquem que ens ho resolgui tot l'escola, els sí. instituts. Només aquesta part, que és importantíssima, és un pilar fonamental, una estructura bàsica, però no és l'única. I crec que també rau precisament en tota aquesta feina que s'està fent des del sector educatiu, que és posem el focus més enllà de les aules, aquests conceptes que han sentit d'educació 360, és a dir, què passa fora de les aules? Totes aquestes experiències educatives que tenim més enllà de l'escola, més enllà de l'institut, com les aprofitem en benefici del desenvolupament personal, intel·lectual dels infants i joves. I crec que aquí hi ha un camp a recórrer ampli, important, i que és necessari que ho mirem amb aquesta mirada més àmplia, perquè crec que si no quedarem limitats. Mm-hmm. I en canvi, aquestes escolars de tot tipus ens poden ajudar en aquest pensament creatiu, que si ho miraves on te traien millor resultat era a millorar idees ja que ens donaven per fetes, en canvi ens costava molt crear idees noves o tenir pensaments absolutament nous. I això ens ho pot donar des d'activitats més artístiques, que segurament de seguida sí. identifiquem aquesta creativitat, però també activitats esportives, perquè et demanen que davant d'un context que és canviant en cada moment, prenguis decisions. I prenguis decisions per intentar superar aquell adversari que pots tenir al davant. I això et demana també creativitat. I crec que tot sumat és el que ens pot ajudar a millorar.
A mi si em permets obrir un meló, perquè quan he llegit la notícia m'ha vingut directament, que estic obsessionat amb aquest tema, però no sé com ho veieu vosaltres, el tema de les tecnologies, que les noves tecnologies han arribat també a les escoles i això, i no sé si això també és un altre condicionant. És que a mi m'ha vingut justament aquest pensament, i ara que deies això d'ampliar una miqueta la mirada, que no sé si les noves tecnologies també tenen alguna cosa a veure...
En positiu o en negatiu?
En negatiu.
Mira, ara que dius això, el govern de Múrcia ens recomanarà el proper curs escolar que no s'utilitzi cap mitjà digital en cap alumne, en cap aula, fins a cinquè de primària, ni en lectura, ni en escriptura, ni en matemàtiques.
Totalment d'acord, eh? Un dia en aquesta tertúlia em sembla que era el doctor Schneider que deia que igual que hem creat entorns lliures de fum, no? Que sabem que al voltant de les escoles, al voltant dels hospitals no es pot fumar, també s'haurien de crear entorns lliures de tecnologia, no? Perquè és una arma de doble fil i reconeixem, no ara no anirem a tirar per terra tot el que s'ha avançat gràcies a la tecnologia i que és molt útil. Però sí que és veritat que tenen aquest poder doncs, d'anul·lar una mica la capacitat de decisió, de millora, quan el cervell encara no està format, no? Quan són petitons que només reben aquests inputs, aquesta informació d'una manera molt ràpida, o joves, no? Que estan constantment fent scroll sense analitzar bé tot el que està passant pels seus ulls, no? Realment això afecta, per tant, jo em penso que és una bona notícia protegir una mica més la infància del tema de les pantalles.
Tu has dit que és un arma de doble sí. talla en el sentit de que diguem, absorbeix a la sí. mainada, però també hauria de ser font d'idees, no? O és que aquest consum tan ràpid impedeix que puguin assimilar tots els continguts que veuen?
Mira, ara amb l'arribada de la intel·ligència artificial, això ho sé perquè fa poc vaig veure un documental que fins i tot hi ha llocs de feina que és el que dius, que hi ha moltes coses bones amb la tecnologia, però hi ha aquesta part de que a l'hora de generar idees és més fàcil anar a una intel·ligència artificial. Fes-me un text dedicat a tal personatge, te'l fa i ja el tens en 0, en vez de tu anar a pensar-te com faries aquell redactat i escriure-ho. Que això també segurament passa a les escoles. Que podria posar la mà al foc, que segurament hi ha molt alumnat, en vez de trencar-se les banyes en fer un treball, ho prefereix fer amb les tecnologies, amb l'arribada de la intel·ligència artificial i altres eines que segurament que hi haurà. Jo, per exemple, una de les coses que a mi m'afecta, jo, a part del món social, també em dedico al disseny gràfic, o sigui, faig il·lustracions gràfiques. O sigui, per fer un disseny de X coses, a vegades em puc passar 3 o 4 hores fent-lo. Però ara, veient amb la intel·ligència artificial, tu poses 4 ítems, vull un quadre de tal persona que estigui vestit així, i t'ho fa en 0, coma.
Clar, aquí obre un altre tema molt interessant, que ja ho hem comentat en alguna tertúlia anterior, i és quina carrera recomanareu que facin els vostres fills i filles, tenint en compte que moltes d'aquestes carreres, clar, tu dius, disseny gràfic, hi ha una carrera que es diu disseny gràfic, hi ha uns estudis, si t'ho fa la màquina, a les futures generacions els hi hem de recomanar que estudiïn disseny gràfic?
Clar, és això que dèiem, no? quan es va mecanitzar tot el treball a la indústria, no? Dèiem, ostres, desapareixeran molts llocs de treball perquè allò que feia aquella persona posant, empaquetant, ara hi ha una màquina que empaqueta més ràpid i ho fa més bé, no? I aquesta persona ara no s'ha quedat sense feina, perquè ha canviat, no? Hem buscat altres mercats laborals per progressar i per canviar. Per tant, jo crec que trobarem. És veritat que hi haurà coses que el ChatGPT i la intel·ligència artificial substituiran, però segurament això també crearà noves necessitats o noves demandes, algú que controli aquesta intel·ligència artificial. Vull dir, potser els haurem de... apareixeran unes figures que seran controladors de la intel·ligència artificial, no sé. Veurem, però segur que sortiran coses noves.
Aniol.
A mi m'agradaria recomanar-los que estudiïn, que es formin, que aprenguin tot allò que puguin i que ho facin sobre allò que els desperta més interès. Entenc que aquest moment que plantejaves tu, que és el de fer el pas cap a la universitat, doncs són joves que tenen doncs, un grau de maduresa important i que es mereixen aquest dret de poder triar en què es volen seguir formant, que els ha cridat més l'atenció. I crec que és important que ho puguin fer, que puguin triar, i a partir d'aquí aniran evolucionant. Jo crec que som molts els que també estem aquí, que ens hem format en diverses matèries de camps diferents i que encara a dia d'avui tenim inquietuds en segurament formar-nos en algo que encara a dia d'avui doncs, desconeixem i no en som experts. I crec que és interessant tenir aquest plaer o experimentar aquest plaer per l'aprenentatge, perquè si no és molt difícil que després vagis afrontant els aprenentatges que et demanarà la vida. Perquè més enllà de la carrera, un cop la finalitzin, sigui quina sigui, poder dedicar els primers anys a treballar del que han estudiat, però és que poder després canvien, o poder després t'encances o vols evolucionar cap a un altre sector. I crec que les professions doncs, també tenen aquesta part artesana que la vas aprenent. I doncs, en tots els camps coneixem gent que ve d'una formació diferent i segurament poder ha pogut aportar una visió en un camp poder de l'enginyeria i si acaba abocant algú, el motiu que sigui, que ve d'un camp més social i acaba portant un punt de vista que abans no hi era. I poder és el que marca la singularitat d'aquella empresa o d'aquella activitat. I per tant, evidentment, com a país doncs, espero que hi hagi una pluralitat, una diversitat, no m'agradaria que tothom anés a estudiar el mateix, perquè crec que necessitem professionals de molts àmbits diferents, necessitem professionals de la salut, que estem cansats de dir-ho, necessitem gent que es dedica a l'educació, a les enginyeries, al món tècnic, al món científic, és a dir, una varietat, i m'agradaria que fos divers, i crec que van en aquesta direcció, no? De fet, moltes universitats estan plantejant cada vegada estudis més específics, més singulars, per intentar cridar l'atenció d'aquell jove que està buscant precisament o està buscant una oferta més específica per la qual formar-se. Però a mi sobretot el que m'agradaria és que no veiessin la universitat com el punt final de l'etapa formativa. Això sí que em preocuparia que el jove que ara han acabat molts la selectivitat, no? Comença la universitat, molts comencin al setembre pensant començo l'última etapa formativa, això em preocuparia perquè és molt important que sigui al llarg de la vida.
Ara que comentes això, Xavi, t'agrairia que busquessis un dels temes que tenim previstos per més endavant. És sobre el tema de les carreres que s'ofertaran des d'ara, no? Per exemple, tenim enginyeria de satèl·lits. Tu li diries al teu fill, mira, dedica't a dissenyar satèl·lits, per exemple. Grau d'estudis teatrals. Bueno, aquest de moment... diguem que és una feina que un ordinador no pot fer, no? Clar que si posem hologrames, potser...
Sí, De moment no.
Què més? Grau en enginyeria elèctrica i sistemes ferroviaris. En el cas de la Garrotxa tindrà poca feina, de moment, no? Perquè
és aquí
de trens. Grau en audiologia general. Diguem-ne que... serem tots una mica més sords amb els volums en què escoltem les coses.
Sí, veia, no? La tecnologia també hi ha molts dispositius, no? Auditius que...
Metal·lúrgia de les matèries primes. Neurociència, aquest sí. Són les principals carreres noves, diguem-ne, que s'oferten a partir d'ara,
Sí. Jo una mica agafant el fil de l'Aniol que deia que cada vegada hem de buscar més coses com més específiques perquè les universitats també estan ofertant coses més específiques. No sé si la primera etapa de la formació ja universitària, la postobligatòria, hauria de ser gaire específica, no? Perquè després és veritat que tu estudies una cosa i vas a treballar potser amb una especialització. Enginyeria, no sé què, bueno, és que l'enginyeria toca 80.000 temes, encara que sigui específica, no? Aleshores, jo penso que potser el coneixement universitari hauria de ser com molt ampli, molt el d'abans, no? Lletres, ciències, filosofia, no ho sé, eh? I després, a partir d'aquí, possibilitar la gent, no? Al llarg de la formació de tota la vida que hem de fer, no? Anar-nos especialitzant, també en funció dels interessos i també del lloc on acabem treballant, no? Perquè, no sé, jo, educació social, ostres, no té res a veure intervenir amb infants o intervenir amb gent gran o intervenir amb persones amb drogodependència, no? Per tant, jo penso que bueno, una cosa és la base general, però després, al llarg de tota la vida, anar-te especialitzant, no
aquí,
ho sé.
I aquí, perdona, Joel, perquè ens centràvem molt en universitat, no? Però també des d'aquí reivindicar l'aprenentatge en general, la formació professional dels oficis tan i tan necessitats. Només cal parlar amb petits negocis, instal·ladors locals, doncs la dificultat que troben per tenir relleu, per poder incorporar gent a les seves plantilles que vulgui aprendre aquest ofici i, per tant, des de l'aprenent fins a la formació professional, fins als estudis universitaris. Ho dic perquè moltes vegades crec que ens els deixem de banda i crec que són molts els d'aquí, doncs que després quan busquem un bon fuster, un bon electricista i un bon llauner, anem de bòlit, no, intentant-lo buscar. Vull dir que quan preguntaves als teus fills, també.
Doncs potser li diré que sigui fuster. Doncs potser, i per què no?
Doncs potser, no? Perquè és una feina important, molt necessària, i per tant doncs, seria fantàstic que poguessin aprendre un ofici.
Tots els que estem... A veure, jo sóc, diguem-ne, analògic. Vaig viure l'arribada de l'internet ja una mica més gran. Tu també, Lai, o no?
Sí, bueno, jo, clar, l'internet no, era a la primària, encara que va arribar l'internet a casa.
Molt bé.
Recordo el dia que va arribar.
Si tu què et consideres, analògica, digital o...?
No sé, un mix.
I tu?
També un mix.
També.
Sí.
Tu, Niol?
Sí, jo el primer record que tinc és un Nadal a casa, començar a sentir un soroll estrany, que era un mòdem, d'aquests que sonaven tant, i que després no podies trucar. Correcte. I aquest és el primer record que tinc.
Perquè si t'entrava una trucada...
Va arribar per Nadal a casa i me'n recordo molt d'aquest soroll i de la pantalla que es carregava mica en mica, no? Que anaves de dalt a baix.
És molt divertit aquests records perquè ara ens semblen prehistòrics, no? Però jo també el tinc, aquest record.
Aprenies a esperar, això sí.
Sí.
Dona de la paciència l'entrenaves, eh?
Sí, i la desesperació quan se t'havia carregat la pàgina i trucava la tieta, no? Deies, no, avui no és hora, tieta, no? Era com molt desesperant.
Avui ja ens desesperem amb el 3G.
Per favor, de penjar.
Quan ens agafa 3G ja ens desesperem.
Ui.
I per tant...
Un altre dels temes que teníem sobre la taula és que el 74% dels alumnes que reben una acollida accelerada parlen català en només 3 mesos. És el resultat del pla pilot que s'ha posat en marxa aquest curs en 8 instituts de Barcelona i per on han passat 134 estudiants de secundària arribats a diferents països. De fet, aquí ens hi trobem cada 2x3 que les nostres escoles es reben, diguem-ne, nois i noies que acaben d'arribar i que moltes vegades... No tenen ni idea ni de català ni de castellà. Mari, per les experiències que tu has viscut, és un percentatge exagerat aquest? És a dir, és tan fàcil com el titular ho pinta o no?
El guai de des d'aquí és que podem aterrar aquestes notícies en el territori i aquí a Olot, per el que jo veig i el contacte que tinc, és una miqueta exagerat, un 74%. Quan ho he vist m'he alegrat, però la Garrotxa és... difícil trouver una persona nouvinguda i en 3 mesos ja parla un català. Bueno, ja parla el català, no sé quin grau de català parla, si entendre o ja parlar-ho fluidament, aquí ja ho tindríem de veure. Però sí que és cert que quan ja porten un any, 2 anys, ja comencen a entendre el castellà, el català ja el comencen a entendre, però els hi costa contestar en català. Però és això, que la realitat és aquesta, en 3 mesos és difícil que, un alumne pugui arribar a parlar el català perfectament.
Els nens ho tenen més fàcil, no? Suposo.
Sí.
Serveix molt més plàstic, no? Però la gràcia és que explicaven, no?, que era una prova pilot, que s'havia fet en alguns centres, que feien com molta immersió, no? I bueno, no sé, pel que explicava la notícia, és com que perdien 3 mesos de curs, diguéssim, lectiu, no? Però en canvi se'ls feia una immersió que després això repercutia, que després quan entraven a l'aula ordinària doncs ja de seguida agafaven el fil. Vull dir que jo a mi em sembla una prova pilot interessant, no? De dir, bueno, no ve d'aquí ara que perdem 3 mesos més, però que realment tinguem la base per anar a l'aula ordinària i no només l'aula ordinària, no? El nostre context social pugui ser molt més fàcil, molt més fluid si parlo l'idioma del territori on estic.
Segurament els nens i nenes ho tenen, diguem-ne, més fàcil perquè també estan més immersos i també per una qüestió, m'atreviria a dir, com de supervivència, no? de comunitat, no? En un lloc on tots parlen una determinada llengua al final i sobretot quan t'hi va l'aprenentatge, t'has d'esforçar, no? Diferent fos que, no sé, un adult que ha de treballar i que potser ha de fer una feina mecànica i potser no li cal tant, no? Aquesta,
i tampoc no és la seva prioritat en aprendre la llengua.
I el cervell plàstic que tenen els nens, que tenen una capacitat d'aprendre molt, molt superior a la del... No?
Aniol.
Bé, jo quan ho llegia, doncs pensava, és veritat allò que diuen, que a vegades no, les coses no tenen tan secret, perquè llegia que són 3 mesos intensius, totes les hores les dediquen a l'aprenentatge de la llengua i segurament doncs, ara tu, Joel, ho plantejaves, no? Doncs una persona adulta, malgrat no tingui la plasticitat que pugui tenir un infant, però si fa una mitjana de 5 o 6 hores al dia intensiu amb uns bons professionals d'aprenentatge de la llengua, home, no sé a quin nivell arribarem d'aquí 3 mesos, però segur que serà una evolució molt i molt positiva i molt considerable. Jo crec que la llengua és bàsic. I més enllà del percentatge de si ens pot encaixar més o menys amb el context que nosaltres coneixem, jo el que em quedo és amb la potència que té la llengua com a element cohesionador i integrador. És a dir, hem posat la llengua com a eina bàsica, dic, anem a atacar la llengua, perquè sabem que a partir d'atacar la llengua, si la tenim consolidada, els altres resultats que vindran seran millors. I de fet, la proposta deia, és veritat que potser hi ha uns mesos que no estan amb la resta del grup a la mateixa aula, però és que quan han tornat, quan hi van, els resultats són molt millors, perquè segurament era allò de començar la casa per la teulada. És a dir, anem a fer uns bons fonaments, i crec que la llengua és aquest fonament que ens permet relacionar-nos entre tots. Crec que ens parlar el mateix idioma moltes vegades vol dir començar a entendre certs continguts i conceptes de la mateixa manera, que no és possible si no és a través de la mateixa llengua, i per tant, crec que l'encert, o jo em quedava que l'encert de la proposta i de la notícia era sobretot haver tocat la clau que era la llengua. Que crec que abordar la llengua es demostra que ens en podem sortir de moltes altres coses.
Totalment d'acord.
Sí.
Mari, vols afegir alguna cosa més?
Sí, jo el que penso de la immersió lingüística, sobretot en el sentit de que són persones nouvingudes, racialitzades, i moltes vegades els seus pares voldran apostar primer amb el castellà i això, perquè jo moltes vegades ja treballo en un centre de menors i ja els dic que aprèn primer el català perquè a partir d'aquí t'obrirà moltes portes, vulguis o no, no importa en quin context estiguis, però que el català és una eina d'inclusió, és una eina de relació social i que és cert que el castellà també és més fàcil, perquè ells tenen la idea que aprendre el castellà és més fàcil i que és més globalitzat, etc. Però estem en un context que tots parlem el català. Estem en un context de que ara la Garrotxa no gaire, però a nivell que si vas a Barcelona te trobaràs més persones parlant en castellà que en català, i que vinguin persones nouvingudes i que puguin fer aquesta immersió i puguin aprendre ràpidament el català és una bona notícia. I és això, jo quan he llegit la notícia m'he alegrat de que aquest 74%, que pot ser una miqueta exagerada la xifra, però ostres, és motiu de celebrar que hi ha mainada que estan aprenent ràpidament el català, i si hi ha un mètode que és 3 mesos, que estiguin allà trencant-se les hores per aprendre el català i ja quan tornin a l'aula ordinària puguin remuntar, pues és un mètode que es tindria d'aplicar a les altres escoles si funciona.
Escolteu, a quina edat us vau independitzar de casa?
jo crec que hi ha fases, perquè hi ha una primera... Un primer tastet que jo vaig tenir quan vaig anar a la universitat, i dic primer tastet perquè encara et sostenen des de casa, és a dir, és veritat que vius, jo vaig anar a viure en un pis amb companys d'aquí a Olot, que a més doncs ja ens coneixíem, però clar, no sé si és independitzar-te oficialment, seguir depenent dels recursos i de la subsistència que et donen des de casa.
Per tant, és anar de colònies, en certa manera.
Et dic que és una primera fase. Amb molts aprenentatges, i que jo recordo, i és una etapa fantàstica, i a més crec que em va ensenyar a conviure amb gent que no era de l'entorn familiar, amb gent amb altres hàbits, i per tant crec que em va ensenyar moltes coses. Per tant, una primera experiència. I després va ser a partir de... Diria que va ser el 2015, quan tenia 25 anys, va ser quan...
Quan vas volar del niu.
Ja treballava, ja em podia sustentar i vaig marxar. I tu, Laia? Als 25.
Jo bastant jove, la veritat. També vaig fer això, el primer tastet, una experiència fantàstica, molt divertida, molt engrescadora, i que hi tornaria amb els ulls tancats, aquella etapa. Però després ja quasi que no vaig tornar a casa. Tornava, però ja després mig vivia amb parella, mig no, i a partir d'aquí, doncs, o sigui, que jo als 25 anys podem dir que estava independitzada.
I et mari?
Jo 24-25.
Carai.
Sí, sí, 24-25.
Sí, som, doncs, trenquem tota l'estadística, ja.
Sí, perquè mireu, els joves espanyols de fins a 35 anys són els que se senten efectivament més a prop dels seus pares de tota la Unió Europea. Què vol dir això? Doncs que un estudi de l'Observatori Social de la Caixa alerta de que l'anomenat model familista provoca una major dependència de les noves generacions, que les pot portar a una major vulnerabilitat en comparació amb països europeus amb recursos per l'emancipació consolidada. Dit d'altra manera, que quan marxem de casa continuem trucant als pares, perquè necessitem tenir-los a prop.
Sí.
Com valoreu això?
Mira, jo la notícia no m'ha acabat de convèncer gens de la manera que estava redactada al principi. Després, quan entres en profunditat, sí, no? Però és com que semblava que donava la culpa al model familista, que no m'ha acabat de convèncer aquest nom tampoc, el fet de que els joves no s'emancipin. És la idea aquesta tradicional, no? Si a casa em cuiden i em protegeixen massa, després no seré espavilat, no? I això ja ens ho diuen els pares quan tenim bebès, no? Deixa'l plorar una mica, no? Perquè així s'espavila. Jo crec que l'efecte, el contacte amb la família, l'amor, no? L'estimació i tot aquest sentit de protecció de la família no té per què tenir res a veure amb si una persona es pot emancipar o no. El que no ens deixa emancipar és un sistema que és molt agressiu amb el tema dels lloguers, un sistema que és molt agressiu amb la precarietat laboral. No és la família, al contrari, la família per mi està fent de sostent a tot l'altre, no? Per tant, d'entrada la notícia ho veia una mica així. Després sí que és veritat que quan entres a dins comença a explicar, no? que sí que és veritat que la família en molts moments ha fet de sostén de tota aquesta situació. Jo és que sóc molt familista, jo me'n vaig de vacances i de trucar a la mama, vull dir que... I no em sembla dolent això, jo em vaig emancipar molt jove també, vull dir que no... I no per això, doncs, crec que ens haguem
Mireu,
de carregar.
El concepte aquest familista, i amb això jo ja dono una pista, és molt propi dels països del sud d'Europa. El primer país, el més familista, és Espanya. Però després quin diríeu que és, Marí?
Grècia o així, Itàlia, un Mediterrani,
Portugal,
deu ser.
Portugal, poder, per la proximitat.
Vinga, una xotxona per la Laia, perquè ho ha encertat. El tercer és Portugal, el quart és Xipre, el cinquè és Itàlia i el sisè és Croàcia, seguit Hongria, Països Baixos i Bulgària. Per la cua hi trobem Letònia, Polònia i Estònia, i també Finlàndia i França.
França.
A França, és curiós. França també, quan a la que tenen possibilitat de fugir de casa, ja t'he vist prou. Daniel.
Bé, jo crec que... Jo he de reconèixer, no he set una persona d'aquestes de trucar molt sovint, al contrari, de vegades m'ho reclamaven, eh?
Doncs ara, si t'estan sentint o t'estan veient, diran...
Era més d'aquella reclamada, dir, escolta, que no has dit res, va tot bé, no? I era d'aquell que tirava de not news, good news, no? Per protegir-me una mica, no? Volien dir, escolta, si no diuen res és que va bé. Però he de reconèixer que jo ara fa 2 anys que he set pare i, escolta, la cosa canvia. La cosa canvia i, per tant, sí que tinc aquella sensació de dir, ostres, hi ha algun moment que escolta, que podies haver estat una mica més a prop del que vas estar, perquè, bueno, et queda aquella sensació, no?, de dir...
Ara t'ho faran pagar, això, eh?
No, i ara... No, intenta... No, i amb el temps intentes. Crec que són etapes, eh? A vegades et passa quan ets més jove, que tens aquell moment que et dona la sensació, doncs, que... Escolta, que ara t'atrauen mil coses més fora de casa, no?, i aquestes coses. Però també evoluciones, no?, i amb el temps valores cada vegada més, doncs, abans ho comentàvem, abans d'entrar, no?, aquells diumenges que eren... obligat, no?, pràcticament cada diumenge anar a casa dels avis, una trobada familiar on hi havia els tiets, els cosins, i ara que configures la família, a mi m'agrada recuperar aquest esperit i intento, doncs, cada cap de setmana tenir organitzat algun moment en família, doncs, perquè la Jana, en aquest cas, pugui gaudir no només de nosaltres, que ja ens veu cada dia, sinó d'avis, de tiets, de cosins, i aquesta xarxa familiar i de parents, ja vaig una mica més enllà, jo cada vegada li dono més importància i crec que és bàsica també per créixer en aquest entorn no de sobreproteccionisme, sinó de seguretat. Crec que t'ajuda a crear-te una identitat, a reconèixer-te a tu mateix, a sentir-te segur perquè saps doncs, que hi ha algú que deixarà que t'equivoquis i que caiguis. Però que quan caiguis i t'equivoquis, hi seran. I crec que aprendre a actuar amb aquesta seguretat, o la seguretat que et dona saber que pots caure i que sempre hi haurà algú que t'esperarà i t'ajudarà a aixecar-te, crec que és molt positiu. Que és molt
la Jana, eh?
La Jana.
També una nena?
L'Èlia, sí.
L'Èlia, molt bé. I en el teu cas?
No, Marc? Encara no tinc
encara no.
nens, però...
Però està en procés la cosa.
Està en procés, sí, sí.
Molt bé. Com ho veus tu?
Jo crec que la notícia, si hi ha aquesta mirada cultural racialitzada, etcètera, etcètera, jo crec que el percentatge pujaria una miqueta més, perquè en el cas de la comunitat sorinquer, jo recordo que quan vaig a casa sí que vaig tenir aquesta època de ui, estic fart dels pares, però va durar poquíssim. Va durar poquíssim perquè em vaig trobar que hi havia moltes coses que em perdia i era cada dos per tres estar a casa dels pares. O sigui, estava visquent sol, però cada dos per tres estava amb els pares, cada cap de setmana estava allà, rondant per allà, agafant tàpers, i és això.
I la mare encantada de la vida.
Encantada. Ella només deia que els tàpers tornessin, al final. Sí, sí. Però, i això també li passa a la meva parella, que ara fa 3 anys que estem visquent junts i ella cada dos per tres també està a casa dels seus pares i això, que a nivell soninquet tenim aquest factor de no enllunyar-nos gaire. Jo recordo que primer, quan em vaig independitzar, vaig estar a Olot durant 3 anys i després vaig pujar a Tortellà. Quan els vaig dir als meus pares em mudo a Tortellà, era com si era la fi del món. Que fas anant fins a Tortellà? Mira que són 15 minuts de cotxe. Que fas anant fins a Tortellà? Ja no et veuran mai més, no sé què, no sé quantos...
O sigui que si els arribes a dir que te'n vas a Estats Units, els mates directament.
Els mates. Jo recordo que la meva germana i la seva parella i la meva nòvoda fa 2 anys que s'han mudat a Alemanya i ha sigut, no només els meus pares, sinó tots nosaltres, que feu portant a la Lima fins a Alemanya, no sé què, no sé quantos, i és això, per nosaltres, que la família estigui allunyada, són males notícies.
Tradicionalment es diu que les nenes són més de casa que els nens, no? Aquí potser tindríem 2 exemples clars, no?
Sí, no sé.
I en canvi
no sé.
La Laia, no? La Laia...
Sí, en casa meva és veritat, i el meu parell, el meu company, sí que és veritat que està com més allunyat de... Vull dir, té molt bon vincle amb la seva família, però no té aquesta necessitat que tinc jo de tenir aquest contacte, poder sí, no sé. Potser és producte de l'educació que hem rebut, no? Que també les dones tradicionalment hem sigut més les cuidadores de la família, per tant, no sé, veurem les noves generacions si les eduquem una mica diferent, si és una qüestió de gènere o què està passant aquí.
Tu també fomentaràs el que comentava ara l'Aniol, aquestes trobades familiars?
Sí, jo les fomento. Jo sóc l'abandero. De fet, a casa meva sóc el que incita més a la família a trobar-nos. De fet, la feta del ramader i del xai, les trobades familiars, no només jo, sinó més membres de la família, però sí que dono el pas de dir, ei, trobar-nos. Jo sí que una cosa que he pogut identificar és quan m'arriba una nota de veu de la meva mare començant a reganyar-me, això vol dir que he passat més de 3 dies sense anar-los a veure.
Ah, o sigui, hi ha retrets.
Sí, sí.
És molt propi això també, dels pares, eh? Quan te truquen diuen, què?
Sí, sí.
Truques pas mai?
Sí, sí.
Sí o no, Aniol?
Sí, jo... tens aquella, no?, una mica aquella sensació de que... No, que sempre hi voldria ser una mica més, no? Sempre hi voldria ser una mica més i suposo que passa també ara amb els avis, no? A vegades que es fan una mica més grans, no? I hi ha vegades que no ets tan conscient a vegades d'aquest pas del temps i et dona la sensació, hi ha un punt, no sé, jo tenia aquella sensació, potser més d'infant i de jove, que res s'acabarà, no? I que res s'acaba i pràcticament que tot és per sempre, no? I crec que és a mesura que també vas sent conscient, doncs, que les coses a vegades canvien, que hi ha coses que es perden, que comences a dir, escolta, no em puc permetre el luxe d'anar desaprofitant oportunitats per trobar-nos, per compartir, per aprendre, per parlar. I com que jo he tingut la sort de tenir una família gran, molt unida, que ha fet moltes coses junts, des d'anar de vacances, tots els dinars, totes les celebracions hagudes i per haver-hi, sempre ha set aquesta família, que encara a dia d'avui, ara hem passat al terreny tecnològic, però tenim un grup de la família que cada dia al matí tothom passa llista, diguent bon dia.
No teniu, el tiet.
No diu res més, però hi ha una hora al matí, que és l'hora de despertar-se, que allà van a dir bon dia, bon dia, bon dia. D'on es diu bon dia?
O sigui, és com passar revista.
És com un bon dia. No, però vull dir que ha estat una família molt unida i jo ho valoro molt.
No teniu el típic tiet, el típic cunyat, amb qui ningú s'hi vol discutir perquè fa molta mandra? També hi és aquest, o
no? No, i més ara aquí en càmera. No, però no. Per sort no el tinc, i és molt agradable, i hem coincidit amb l'Anna, no? Doncs, la meva dona, que també té una família molt unida, i la veritat que coincidim en voler-li donar també a la Jana aquest entorn, perquè ens ho hem passat molt bé, hem jugat molt amb els cosins, amb els tiets, hem fet de tot, hem anat de vacances, i volem que ho pugui viure.
Tu seràs patidor, no?
Jo crec que en alguns moments patiré.
Jo ja ho soc, molt. Surten, no? Bueno, quan parlem dels fills, no sé, canvia el cervell totalment. Jo no ho era gens, era, bueno, patidora per mi, no, i pels altres tampoc. I ara, mare meva, fa patir absolutament tot.
Si fos un nen seria diferent?
No, ara no ho sé d'aquí uns anys, però ara no. Em fan patir de coses que podrien passar-li a un nen.
No tinc l'experiència i, per tant, d'entrada et diria que no. I no tinc l'experiència, espero que no, espero que pateixi igual.
En el meu cas...
Sí, tu seràs patidor o no?
Jo ja pateixo amb la meva neboda, imagina't si tinc fills. I sí, sí. I no sé si, depenent del gènere, patiré més o menys, però és cert que aquestes coses patim més per les nenes que els nens, perquè ja...
És curiós, això, eh?
Sí, sí.
I Joel, que tens dues nenes?
Jo reconec que jo seré molt insuportable. Ho hauré de tractar, jo. Què? Ja pateixo ara. Som conscients que els pares se'ns fan grans?
Sí. Jo encara més.
I tant.
Sí. I això, que són tonteries que passen, però de fet, quan jo quasi tots els divendres anem a casa amb els pares a passar tota la tarda allà, i a vegades ens quedem allà a sopar. Podem estar 5-6 hores i quan diem, bueno, marxem cap a casa, jo els dic, ja marxeu ja? Són coses que ells diuen, ostres, vull passar més temps amb tu, perquè, no sé, són coses que et venen al cap i dius, he estat aquí 6 hores i m'estàs dient que estem marxant ja. Però són coses que et fan pensar de dir, ostres, ja t'estan dient que els queda poc. No sé, són coses que em passen al cap i sí, sí, ho veus. De fet, ara es cuiden més, van més al metge, i són petites coses que abans poder passaven, però no et donaves compte, perquè és això, la joventut a vegades sí, et cega molt i és això, però sí, sí.
Maia?
Sí, 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 som conscients, no, del pas del temps, no? I sobretot això, quan hi ha criatures, és com, bueno, he pujat de categoria ara, per tant, miro cap endarrere i qui tenim a sobre, i, bueno, també és això amb els avis, no?, que ja van faltant alguns, i, bueno, és llei de vida.
I el?
Sí, per sort, tocant fusta, encara gaudeixo dels quatre avis. I
això és una sort, eh?
Sí, per això dic, una sort.
Quina edat tenen?
La Jana, de fet, va néixer amb més besavis que avis.
Quina edat tenen els avis?
Els avis, el més gran en té 90, farà aquest any, té 89, en farà 90 aquest any. I els altres són una mica més joves, estan entre aquesta forquilla dels 80 i pocs, 90. I per tant, jo crec que la presència encara de tots els avis poder retarda una mica aquesta sensació de que els pares es fan grans, no? Perquè dins de la família encara no s'ha mogut massa els nivells generacionals. De moment hem afegit per sota, i per dalt, doncs, tenim sort, doncs, que la salut ha anat acompanyant, i per tant poder aquest canvi de percepció, no, jo no l'he viscut tant. Jo tinc uns pares que els considero encara joves, i...
Però és veritat que els pares, si no hi ha problemes de salut, com que tu també vas creixent, vas veient que van creixent amb tu o que es van fent grans amb tu, no? Però la consciència de que realment són grans i que un dia poden no ser-hi, es va aguditzant, no?, també amb el pas del temps. Pot semblar lògic, però un, segurament ara hi ha moltes persones que ens poden estar seguint que no se n'adonen, no?, d'aquesta situació, fins que sí, ho analitzen amb més profunditat. No?
A mi em falta el pare, és que ell va morir molt jove d'una malaltia molt dramàtica, no? I en canvi no tinc la sensació que la meva mare s'hagi fet tan gran, no? I ella, bueno, encara és jove, vull dir, fa de iaia molt estupendament, i ella es queixa de mil mals, però encara és molt jove, i penso que si tingués el meu pare també tindria percepció de jove. És veritat que amb els avis sí que, ostres, els he vist un deteriorament, sí, amb ells sí.
Els hi permetem tot als pares quan es tracta de cuidar els nostres fills?
No, si posem límits. Hi ha d'haver, és difícil, eh? La línia fina entre dir, bueno, tu ets l'àvia i per tant pots fer una mica més, vull dir, se't permet, no? I ells diuen, perquè com que soc l'àvia puc fer el que vulgui, tampoc és això. És buscar una mica i parlar, i aquelles línies vermelles que per mi són línies vermelles, doncs li he de dir, li he de comunicar i ella les ha de respectar, però ell en general té més marge o més màniga ampla que puc tenir jo com a mare, que tinc el deure i l'obligació d'educar molt bé la meva filla.
A nivell educatiu, no?
Sí.
Estem parlant.
Sí, sí.
Home, diuen que els avis, en certa manera, bueno, fan una mica com de germà gran incontrolat,
sí,
no?
Sí.
Nosaltres compartim, no? I a vegades quan diem, escolta, tocaria això, tocaria l'altre, però intento ser, en
fas
aquest
així
sentit... No, intento ser agraït, també. Intento ser agraït, ens donen un cop de mà molt important. Se l'estima molt, la Jana està contentíssima doncs, quan està amb qualsevol dels avis, la cuiden molt. I a vegades, no, que és inevitable que hi ha situacions doncs, que et podrien posar més nerviós, de dir, ostres, ara això, mira que ens ha costat a nosaltres, però d'aquesta manera ja eres de l'altra. També penso, i ho comparteixo amb l'Anna, de dir-li, no, a vegades quan diem, ostres, què ha passat això? Dic, escolta, dic, ens han educat a tu i a mi, aquests avis, no? Que abans eren els, o que són els nostres pares, ens han educat a nosaltres, i això que no estan tan malament, no? Per tant, escolta, deixem-los-hi també aquesta amplitud de que puguin gaudir de la seva neta, que, escolta, no ho han fet tan malament a nosaltres, no estem prou contents, per tant, segur que ho faran bé.
Mari, també seran dels que hauràs de controlar, els pares,
no,
els pares avis?
No, nosaltres a nivell cultural tenim com tics culturals de que els teus avis et tenen de malcriar...
Ah, sí?
Sí, sí.
Per sistema?
Per sistema.
Ah, doncs igual això és important, eh?
Sí, sí. Jo recordo que la meva àvia, que encara segueix viva, és l'única que... És que em malcriava d'una manera horrorosa. I era en plan, si no tenia de menjar sucre, ella em donava el doble. I ara els meus pares estan fent el mateix amb la neboda, que venen aquí a passar les vacances aquí.
Sí, que és la iaia guai, no? És la iaia amb la que tots volíeu anar, no?
Sí, sí.
Tertúlia avui molt, molt costumista, però sempre molt interessant, perquè és molt important saber allà on som, d'on venim i cap on anem. Aniol Sellabona, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Laia Vilanova, Mamari Dramé, també gràcies per ser avui aquí.
A vosaltres.
I demà hi tornem. De nou, des d'aquí, a Olot Televisió. Demà, per cert, diuen que s'acosten pluges, per tant, tinguem-ho en compte, perquè els refredats estan a l'ordre del dia. Gràcies per la confiança. Fins demà a la mateixa hora. Salut.